Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit. Bona nit. Un nou dimarts i una nova temporada, la 24a temporada del programa Estils a Ràdio Castellà. I avui comencem aquesta temporada sent l'1 d'octubre de 2019. Per tant, dos anys del 1 d'octubre de l'any 17. I amb nosaltres una persona, d'alguna forma, vinculada a aquest 1 d'octubre, per molts motius. Una persona polièdrica, una persona que creu en la gent, una persona que valora l'estimació als altres com un aspecte important de la vida i que li agrada irradiar bones vibracions. Amb nosaltres, en Roger García Llopart. Bona nit, Roger.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
Bé, de l'1 d'octubre fa dos anys. Ja tornarem al tema, però què representa, què va representar per tu l'1 d'octubre?
Un abans i un després. Com per tanta altra gent, un abans i un després. I sobretot veure un poble en moviment, veure allò que en grec s'anomena demos, un poble. No una comunitat de súbdits, sinó una gent que vol prendre el control de la seva vida i del seu entorn.
Bé, dit això, tornarem sobre el tema més endavant, però sí que voldria situar-me una mica amb el que tu una mica has començat per dir-me, no? És a dir, ets una persona polièdrica.
Sí.
Com hem d'entendre?
Hem d'entendre-ho com a que la vida té moltíssims punts d'interès i que segons qui li pot sobtar que hi hagi un espai pel rugbi i alhora pel Jordi Savall, que hi hagi un espai per el bàsquet i alhora hi hagi un espai per Shakespeare. Com diu l'Eclesiastès, hi ha un temps per cada cosa i una cosa per cada temps. I hi ha moltíssimes coses interessants i cal estar obert a tot això, una pila d'inputs. Cal mantenir aquesta curiositat i estar oberta a coses noves i a coses diferents, a coses que pot semblar que no tinguin res a veure entre si.
Per tant, ets una persona curiosa o encuriosida?
Curiosa. Que penso que és un concepte positiu, que penso que l'ensenyament es treballa poc i s'hauria de matisar que una cosa és la curiositat i l'altra és la tafaneria. La curiositat vol dir això, vol dir les ganes d'aprendre, vol dir està obert a una pila de realitats que ens envolten i a les quals sovint no hi parem atenció i mantenir aquestes ganes d'aprendre i de deixar-se sorprendre.
Estàs dient que falta educació, per què? Perquè l'hem reduïda als llibres o uns continguts establerts?
Sí, durant molt de temps s'ha ensenyat bàsicament a memoritzar, s'ha ensenyat poc a pensar, s'ha ensenyat poc a sentir i és clar, vull dir que la capacitat d'acumular coneixement, això és absurd, això ja ho fan els discs durs. No es tracta de memoritzar coses que potser d'aquí 15 dies les hauràs oblidades. Cal ensenyar a pensar, cal ensenyar a resoldre situacions reals I sí, evidentment que cal una cultura general, només faltaria, Però, penso que, cal ensenyar sobretot a pensar i que penso que, la feina dels mestres, i jo quan he estat professor, és el que he intentat, la feina del mestre és generar interès i la feina del mestre és t'ensenyo això fins aquí perquè siguis tu qui després vulguis anar més enllà.
Ets una persona que la gent t'ha portat grans alegries i grans decepcions, però sempre renoves aquest interès per a la gent.
Sí, home, clar, com ha de ser. Sí, evidentment, a veure, tots hem tingut desenganys, hi ha gent que ens ha fallat, però després d'una certa reflexió que arribes a la conclusió que dius, home, no serà aquesta gent que em farà canviar. Vull dir, he de pensar en tota l'altra gent que no et falla i és que la decisió és molt senzilla. A poc que reflexionis una mica, no val la pena canviar per qui no, perquè realment tampoc val la pena.
Però la gent que queda a la cuneta, per dir-ho així, els que t'han decebut, són gent de... els hi permets una segona oportunitat, per exemple?
Una segona sí, una tercera no. Allò que diuen, oi? Si m'enredes una vegada, la culpa és teva. Si m'enredes dues vegades, la culpa és meva.
D'entrada, el que t'agrada de la vida és a la gent que t'envolta. I em deies, i el poc temps és el que em desagrada, que puc dedicar als meus amics.
Sí. Sí, és una cosa que estic intentant corregir. Passa que, a banda del que pugui corregir jo, també no és senzill poder modificar l'agenda dels altres. Però sí, sí, faig un esforç per mantenir el contacte amb tota la gent que m'estimo. I això és, per mi és un aspecte absolutament sagrat.
Però també depèn d'on tinguis aquesta gent, si la tens molt a prop o molt lluny, no?
Sí, però afortunadament a dia d'avui hi ha unes tecnologies fantàstiques i fins i tot mantinc el contacte de forma regular a través de videoconferència, del que es pugui.
Per tant, cuides dels amics.
Molt. Tinc amics amb qui, ja et dic, amb qui faig videoconferències a Michigan, a Pittsburgh, a Melbourne. S'han d'aprofitar.
Normalment les videoconferències acostumen a ser llargues, oi?
Sí.
Vull dir, quan s'hi posa i va parlant, i més si veus l'altre o l'altra banda.
Ah, exacte, exacte.
Doncs això permet veure com l'altre sent, veu les coses també, que això hi deu ajudar.
Sí, i penso... sí que hi ha un factor alienant amb totes aquestes noves eines de comunicació, de xarxes socials, però també al mateix temps... si es té un cert criteri per fer-la servir, és una eina fantàstica. És una eina fantàstica, perquè veure, jo fa no tants anys, quina possibilitat tenia de parlar amb algú que estigués absolutament a l'altra banda del món. És meravellós. Poder comentar un partit del que sigui, de bàsquet, de futbol americà, del que sigui, comentar-ho al moment amb algú que està a 10.000 quilòmetres de casa teva, és directament fantàstic.
I, per altra banda, també, si el veus, també li pots dir...
també.
No fas bona cara, no?
Sí, però de tan lluny fa com lleig.
Però què et passa que fas? Estàs trist, se't veu trist, no? Aquests sentiments es deuen percebre quan els veus
sí,
al món, no?
Sí, el que passa que també a vegades les converses són... això, normalment amb els Estats Units m'enganxen quan aquí ja és bastant de nit... i sobretot jo estic mig a les fosques, o sigui, que ja també crea també un cert ambient per com per sentir-se més còmode, no? I per estar per coses com una mica més elevat.
Abans em comentaves que et havies dedicat almenys un temps a fer de professor.
Sí.
Però t'hagués agradat ser músic?
Sí.
Sí. Què t'atrau de la música?
M'atrau la capacitat de commoure... la capacitat de fer feliços als altres, si més no una estona, fer-los oblidar problemes. És una forma de bellesa absolutament sublim, una cosa que ens transporta a una altra, ens transporta a una altra dimensió. És...
Per tant, interpreto que deus escoltar música
molta,
sovint.
Molta.
I música clàssica?
Escolto, jo tinc temps pel Rolling Stones i tinc temps per escoltar música, polifonia del Renaixement, que és amb la música amb la que treballo. Jo quan em dedico, que és el que em dedico a... Jo sóc que... dirigeixo el departament internacional d'una empresa de patents i marques. I quan he de traduir, per exemple, una memòria descriptiva d'una patent, per concentrar-me, necessito un ambient, alguna cosa que em faci com de paraigua de tots els sorolls de fora. I aleshores em poso polifonia al Renaixement.
Una cosa que... No qualsevol música té, o no totes les músiques tenen les mateixes vibracions. Per
no, entendre's. Totes tenen el seu moment. Totes tenen el seu moment. Hi ha moments per això, hi ha moments pel rock dur, si és bo. Hi ha moments per anar... per això, per escoltar una viola de gamba. Hi ha moments per escoltar la Passió segons Sant Mateu. Hi ha moments per escoltar la novena de Beethoven. Depèn de si tens ganes de recollir-te, si tens ganes d'una cosa que t'inflami una miqueta. El que m'agrada de la música és això, és aquesta capacitat una mica de fer-nos sortir de nosaltres mateixos, d'anar, de ser més que un sol, ser una cosa que ni tan sols tu. Ho sento, tornaré a Shakespeare més d'una vegada. Com deia l'Ofèlia del Hamlet quan s'estava ja tornant mig boja, sabem el que som, però no sabem el que podem arribar a ser.
De totes maneres, quan parlaves de la música i aquesta curiositat per tota mena de música, deies, però a mi el que m'agradaria realment seria anar a les arrels d'en Bach.
Sí, esclar. Perquè Bach ja no és ni tan sols bellesa, ja és un pas més enllà. Bach és una música revelada, és una cosa que ve de molt més lluny. O sigui, en Bach has de pensar que fins i tot un ateu com Nietzsche diu, jo sóc ateu, però jo, diu, escolto la Passió segons Sant Mateu, diu, i acabo creient. És una cosa que et supera, és una cosa que, com diu el Ramon Andrés amb el seu llibre sobre Bach, diu, a través de Bach percebem de forma inconscient que la perfecció existeix.
I existeix?
Sí, no aquí, però sí. I tant, si existeix.
I què vol dir no aquí?
Aquí és un camí de perfecció, no és la perfecció. Aquí és... hem d'anar més, però no... aquí la perfecció no existeix. Afortunadament. És que si no, ens podríem posar a jeure. Aquí ha de ser un camí d'evolució, aquest pas per aquí.
Com perceps tu les vibracions... i com les transmets, aquestes vibracions, en la teva vida?
Les mirades de la gent, les expressions, el somriure... De seguida es veu qui té ganes d'irradiar bones vibracions i qui està més a la defensiva, qui no se sent segur. I... tampoc pots intentar... no tens cap dret a canviar tampoc la gent com és, no? Tu pots proposar un somriure perquè la gent se senti més còmoda, però... reconec que el dret que té la gent a no canviar, si no vol.
De totes maneres, aquest donar sentit a la pròpia vida, diguem així, irradiant bones vibracions, vol dir també tot una manera de ser i de fer, no?
Ho intento. S'intenta, sí, esclar. T'has de mantenir una certa coherència amb allò que creus i allò que fas.
I quin paper juga el criteri amb aquestes bones vibracions?
El criteri és bàsicament intentar trobar la manera de... Vull dir, perquè el que pot ser bo per un, el que pot arribar a una persona pot no arribar-ne a una altra. I aleshores... El criteri vol dir això, vol dir que no tothom és igual, vol dir que un necessita un somriure i un altre necessita un acudit o necessita, en un moment donat, una abraçada.
Que has parlat de dos mons ben contraposats, bueno, no contraposats, no, complementaris, però lligat una mica amb el rugbi i el bàsquet, oi?
Sí.
Shakespeare i sí. Bach. Ets un home de teatre?
Soc un... Igual que amb la música, soc un diletante. No en faig... M'agrada moltíssim, gaudeixo moltíssim i estic en contacte amb gent que fa de teatre, tinc gent que m'estimo moltíssim al món del teatre i estic molt a prop. I pel que fa a la música, col·laboro amb la Fundació del Centre Internacional de Música Antiga del Mestre Savall, perquè penso que també fa una feina fantàstica i ja no només a través de tot el que ha arribat a fer, a redescobrir, a tot el que ha arribat a fer-nos, a ressuscitar de músiques perdudes, sinó que tota la tasca que fa amb l'orquestra que té de refugiats, amb els concerts que va fer a les presons o que va fer als hospitals... És això el que em mou, és això el que em mou.
Que vols dir que fas una feina d'acompanyament del...
A veure, miro d'estar... No, home, miro de col·laborar amb les meves modestes possibilitats, però sí que hi ha un punt de voler, el que et deia abans, de voler anar una mica a més, no de fer una sèrie de concerts, no en tinc prou amb algú que toca meravellosament l'instrument que sigui o que canti meravellosament. No hi ha estètica sense ètica. I si algú, quan veus algú que a banda de ser capaç de transmetre tota aquesta bellesa també és capaç de transmetre tot aquest humanisme, és algú a qui pots fins i tot arribar relativament a admirar.
Et serviria la dita allò de on no n'hi ha no en raja?
També, 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 també. I i això, ja et dic, hi ha Bach, que el que et deia és una forma de bellesa que et sobrepassa. I després hi ha Shakespeare. Shakespeare és curiós. Jo vaig fer... Bueno, soc llicenciat en filologia anglesa, jo. Vaig començar a gaudir-ne de Shakespeare i de tants altres autors el dia que vaig sortir de la facultat. El dia que vaig poder-me enfrontar una mica sense la cotilla del món acadèmic, no? Universitari.
Per això que dius és com un fracàs del món universitari, no?
Si més no, t'estic parlant de quan estudiava jo, que ja fa una temporadeta. Però sí, penso que... Si més no, ara no sé perquè estic una mica allunyat d'aquest món, però en aquell temps jo la visió que tinc, la perspectiva dels anys, és que la facultat era una expenedoria de títols.
Per tant, passar uns anys, sí, el títol i després... Ja
i després busques les castanyes, exacte, literalment. I aleshores amb Shakespeare, esclar, és un altre univers també, perquè fins a Shakespeare, a la literatura universal hi ha, fins a arribar a Shakespeare, hi ha arquetips. A partir de Shakespeare hi ha personatges. No només això... És que Shakespeare ens ha dissenyat una mica quasi com som. O sigui, ningú ha retratat millor, sigui l'ambició en Macbeth, la pèrdua de la innocència i la venjança en Hamlet, la gelosia en Botello, l'amor en Romeu i Julieta. Ha creat uns cànons que són... pràcticament, no sé si dir universals, però dintre de la nostra civilització sí que ens han marcat. I és una cosa també... et costa de pensar que tot allò ho hagi pogut fer una sola persona. És massa gros, és massa gros.
Bé, nosaltres farem una primera aturada per escoltar Strawberry Fields Forever.
Sí, senyor.
Dels Beatles, sí. Que és la primera de les teves músiques escollides. Thank you.
let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Bé, acabem d'escoltar Strawberry Fields Forever, que és una de les músiques dels Beatles, i és la primera música escollida pel Roger García Llopart, que és el nostre estil d'avui, i això té un motiu.
Té uns quants. Té uns quants. A veure, és de les primeres músiques que tinc consciència de sentir al cotxe, amb els pares i amb tots els germans. Hi havia un caset, la gent que tingui menys de 30 anys no sabrà de què li parlo, hi havia el doble vermell i el doble blau dels Beatles, i aquest era del doble blau, i era la primera cançó. I una cançó que m'ha marcat i que després vaig estar anys sense sentir-la, anys vol dir potser 6, 7, 8 anys, i quan la vaig redescobrir amb això, amb 19 o 20 anys, em vaig tornar a enamorar. És una cançó preciosa, és una cançó que... Ara em va fer una pel·lícula, perquè la va compondre el John Lennon a Almeria. Molta gent no ho sap, això. Estava filmant una pel·lícula a Almeria i parla d'un racó de Liverpool, però el Lennon ho va explicar molt clarament. Diu, Strawberry Fields... Sí, et puc parlar que era allà on hi havia l'exèrcit de salvació a Liverpool, però en definitiva Strawberry Fields és allò que tu t'imaginis que pugui ser uns camps de maduixes, Strawberry Fields, allò és Strawberry Fields, o sigui que cadascú pot tenir el seu Strawberry Fields particular. A banda d'això, és una cançó amb la qual tinc un altre tret en comú, que és que es va compondre el 66 i es va publicar el 67. A mi també em van compondre el 66 i em van publicar el 67.
No, és clar, ho devies descobrir de ben petit, aquesta música.
No, i ja s'havien separat els Beatles, això devia ser l'any 72-73, però clar, vull dir, el procés de creació d'aquesta cançó és el procés de creació de mi com a individu. A mi em van engendrar el 66 i jo vaig sortir el 67.
D'alguna forma t'hi sents identificat.
Sí. Més enllà de que és una cançó que m'agrada moltíssim.
Amb el camp de les maduixes.
Sí, que és qualsevol lloc on, segons on estigui, segons en quin estat estigui, pot ser una cosa o pot ser una altra.
Escolta, vas néixer a Barcelona sí. l'any 1967, sí. al barri de Vallcarca.
Sí.
El situ sobre el barri de Gràcia.
Sí, la Vall d'Hebron, el barri de Gràcia, exacte. Sí.
Llavors, quin record en tens de la infantesa al teu propi barri d'origen?
Tinc una infantesa molt feliç. Jo tinc una infantesa molt feliç. Tots els records que tinc de la infantesa són feliços. Tant de la família, com de les activitats, com de l'escola. Ara, fa cosa de 8 o 10 anys m'he retrobat després de 25 anys amb els meus companys de l'EGB. Vaig tenir una infantesa terriblement feliç. I n'estic molt content, molt content.
De totes maneres, hi ha una època d'una certa complexitat política, ja, no? Perquè
sí.
Estem ja els darrers anys del franquisme.
Efectivament, cas, no? Efectivament. Jo recordo moments que no acabava de comprendre, però que ja notava que eren importants. I alguns, no diré en primer pla, però gairebé. Jo recordo perfectament quan hi va haver-hi la fuga de Segòvia, quan es van fugar els presos d'ETA militar, i amb ells es va fugar l'Oriol Soler. Si algú ha vist la pel·lícula ho recordarà. El germà de l'Oriol Soler anava a classe amb el meu germà gran. Ells s'havien fugat, els estava buscant la Guàrdia Civil, i a l'Oriol Soler es van perdre quan anaven a creuar la frontera, i la Guàrdia Civil el va matar amb l'Oriol Soler. Recordo com vaig viure aquells dies, com vaig viure conèixer aquest amic del meu germà, aquell company de classe, que no sabia on era el seu germà, que s'havia escapat d'una presó franquista. I recordo quan vaig saber que s'havia mort. Una certa pèrdua de la innocència. Jo devia tenir, això devia ser l'any 74, tenia 7 anys, però són aquells records que queden.
Com recordes la mort del general?
Recordo que sortíem cap a l'escola i la veïna de sota casa va sortir a mitja escala i va cridar, senyora García, no els porti a l'escola, que ja s'ha mort. No va dir qui, però tots ja sabíem de qui es tractava. Tothom ho va entendre.
Van estar tots uns dies ja preparant-ho.
Sí. No se sap quants dies feia ja que el devien tenir embalsamat, però recordo això. Hi ha records d'aquell temps molt marcats. També recordo el 23F, també, amb la meva mare, que l'havien operat aquella mateixa tarda, estava a l'hospital, i mon pare, que no sabia què fer. També va haver-hi un cert nerviosisme, que el vius això, tens 13 anys... Entens el que entens, captes el que captes. Però després, amb el temps, vas recordant moments, recordant coses, i són coses que et queden marcades.
Llavors, quan fas tot l'ensenyament, diguem, primari i secundari de l'època, i et decideixes a estudiar, deies, la llicenciatura de filosofia,
de filologia anglesa. Sí.
Això on tu vas estudiar? A Barcelona?
A la universitat, a la central, sí.
I què et fa decidir per la filologia?
M'havien dit que tenia facilitat pels idiomes, em donava tenia una certa curiositat perquè a banda del que podia fer d'anglès, hi havia una gran possibilitat amb el pla d'estudis d'aleshores. A veure, no era una cosa molt pràctica, però si realment tenies curiositat, com era el cas, podies agafar unes assignatures optatives fantàstiques, amb les quals aprenies moltíssim. Estic parlant de història medieval, estic parlant de literatura russa, estic parlant de història d'Israel i dels jueus, de història de la religió grega. Podies agafar un bagatge de cultura general immens.
L'interès per...
Una mica dispers, una mica, però...
L'interès per Shakespeare va tenir alguna influència? O en aquella època encara no?
No, el vaig començar a descobrir allà. I m'hi vaig acostar d'entrada un cert, jo diria, excés de respecte, induït per com es tractava allà. Bàsicament perquè allò del que parlàvem abans, el criteri, no era una cosa que estigués gaire ben valorada allà. Bàsicament, tu no podies interpretar Shakespeare. Ell, segons el que et deien, ja estava interpretat.
Una visió monolítica de Shakespeare.
Absolutament. No? I tu havies de repetir-la el dia de l'examen i a canvi d'això et donaven un... et donaven després un document signat per Juan Carlos I, rei d'Espanya. I va, fantàstic. Em va generar un cert, no rebuig, però sí una certa prevenció. Però també és cert que vaig trobar uns certs punts d'interès que un cop passat aquesta etapa de rebuig, quan hi vaig tornar-hi, 2, 3, 4 anys després de sortir de la universitat, vaig començar a gaudir-ne extraordinàriament.
Tens el títol?
Sí.
I el fas servir?
Ara no. L'he fet servir i ara no.
En el seu moment?
En el seu moment, sí.
I com el vas canalitzar, diguem, la dedicació?
Bàsicament, el món de l'ensenyament demanen que tinguis una llicenciatura i un certificat d'aptitud pedagògica. I, no, fantàstic, perquè a més a veure, el món de l'ensenyament també hi he passat moments fantàstics, m'ha portat moltíssim, tant a nivell professional com sobretot a nivell personal, i no sé, és una cosa que ara mateix la tinc aparcada perquè... Ja
Quants
tinc...
anys t'hi vas dedicar a l'ensenyament?
O sigui, potser entre 8 i 10.
I sempre, diguem, amb l'anglès, diguem així.
Sí. Tant a escola d'adults, vaig estar aquí a castellà, he estat també a secundària, he estat a escoles infantils i primàries. Cada clientela té el seu encant i he gaudit amb tots. He gaudit amb la canalla, que la primera vegada que em vaig enfrontar amb una classe de P3 no sabia ben bé què m'hi trobaria i va ser un procés encantador. Com els adults, gent que està treballant i que troba entre 8 i 10 de l'alvespre, troba una estona per voler aprendre anglès. I ara també tinc clara una cosa, l'ensenyament de l'anglès i de tot ha de ser divertit pels alumnes i pel professor. Si no, la gent hi genera un rebuig i és per això que moltíssima gent acaba creant un cert rebuig a l'anglès i abandonant-ho.
Diguem, tenim una assignatura pendent amb l'anglès, encara avui?
Home, vivim en un estat en el qual em sembla que el d'ara és el primer ministre que parla anglès. Em sembla que el primer ministre de Botswana o d'on sigui, tots parlen en anglès. Sí, tenim, i tant si tenim una assignatura pendent amb l'anglès.
Nosaltres farem una segona aturada per escoltar la Rambla d'en Quim Portet.
La terrassa d'un
Estem escoltant La Rambla, d'en Quim Portet, que és la segona de les cançons escollides pel nostre estil de capvespre, en Roger García Llopart. Què et porta a escollir aquesta cançó?
A veure, La Rambla, dintre de sota de la meva, anava a dir, primera joventut, és una constant. La meva mare és filla del carrer Boqueria. Els avis vivien allà, però després ja de morts els avis ha sigut... ha seguit estant una referència, una... A veure, de les nits de sortir, de sortint de la universitat, allà que estava jo a la plaça Universitat, era una tendència lògica anar cap a la Rambla. Per mi, passejar per la Rambla una tarda de primavera, les quarts de vuit, les vuit del vespre, era una cosa fantàstica.
Devia ser com un espai familiar, no? De sentir-te, aquí això ho conec, això m'hi sento, això...
Sí, una cosa te la senties pròpia, i malgrat que és una cosa absolutament de tothom i és el sentiment àcrata fet carrer, és una cosa que era una cosa teva, una cosa que te la notaves teva, te la senties teva.
I ara?
Ara no. No sé si he canviat jo o canviat la ciutat. No sé, la Rambla, quan hi vaig ara, és... són barrets mexicans, tapes prefabricades, paelles també fetes amb formigonera. No sé, em prefereixo guardar el record d'això, de la...
La Rambla de les Flors.
Sí, de la meva joventut i de la... Era diferent, era més caòtica que ara, era més àcrata, però era més de veritat. I a més, a veure, és un espai on hi conviuen el Liceu i la gent que baixa de ben enjoiada a veure les funcions de gala, i 100 metres més enllà hi ha l'univers més sòrdid de Barcelona, no? Vull dir, és aquestes dues cares de la mateixa moneda, no? Però és...
Treballes al Departament Internacional d'Agència de Patents.
Sí.
De què es tracta la teva feina? Patents i marques.
Sí. De què es tracta? Bàsicament, em passen per les mans, m'arriben patents que s'han de tramitar. Algunes venen, la major part venen de l'estranger, perquè evidentment s'inventa molt més a Alemanya, als Estats Units, al Japó, a Corea, que no pas aquí. I és una feina que m'agrada. M'agrada mantenir aquesta finestra oberta al món, estic en contacte amb gent de molts països. I a banda d'això també em passa per davant molta informació. Tornem allò de la curiositat. Clar, m'arriben exponents de tecnologia punta absolutament fascinants. Pot arribar a passar, per exemple, uns mètodes de tractament del càncer, unes teràpies molt avançades, gent que és capaç de produir cèl·lules mare a partir de teixit adipós. En aquest sentit, em considero un privilegiat per, dintre del que arribo a entendre, que a vegades amb temes científics molt, molt, molt elevats, no arribo, evidentment, a copsar-ho tot.
Per tant, quan parlem, per entendre'ns jo també, quan entrem de patents i marques, vol dir que estem parlant de projectes, d'alguna manera, per tant, la redacció d'un projecte, que vol ser, d'alguna forma, jo el vull patentar.
Efectivament, efectivament. A vegades ens arriben coses que ja estan patentades a altres bandes i s'han de processar aquí. Vull dir, nosaltres no col·laborem a la redacció del text perquè ja està fet, però, per exemple, l'hem de traduir. I les coses més interessants les tradueixo jo. I, clar, passa per davant una quantitat d'informació fantàstica. I tornem a això que deia, la curiositat. A poc que tinguis una certa curiositat, gaudeixes moltíssim de seguir aprenent, de deixar això, que la vida et sorprengui.
I això, aquest treball, el tens a la ciutat com tal? el tens?
El despatx està al... Sí, està a Barcelona, sí.
Per tant, vol dir, tu cada dia vas de Barcelona a Castellà?
No, cada dia no. Cada dia no, però hi vaig 3-4 dies per setmana i soc, sí.
Ho dic perquè, esclar, tu no ets de Castellà, vas venir a Castellà l'any 2003 i llavors ja la pregunta obligada...
Vull pensar que sóc de Castellà.
Què et va motivar venir l'any 2003 a Castellà del Vallès?
Una bona pregunta.
Com tants d'altres.
Una bona pregunta, sí. Sí, 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 sí. A veure, l'any 2003, ja tenia 30, què, 36... I aleshores, no, bàsicament vaig venir aquí perquè en plena bombolla immobiliària jo acabava de deixar una relació, ja no vivia on vivia amb la meva parella i aleshores vaig haver de decidir buscar una altra cosa i en plena bombolla immobiliària què conec i què em puc pagar. I aquí encara podia arribar a venir-hi a viure. Tenia amics aquí a Castellà i d'aleshores ençà.
I te n'has arrepentit alguna vegada?
No, no, més que penedir-me'n, a veure, hi ha hagut algun moment en què per aspectes professionals o per aspectes personals ha sorgit la possibilitat d'anar-me'n a... sobretot a l'estranger. Però al final, per un motiu o per un altre, no sé, és allò que tot m'ha portat a quedar-m'hi.
Si haguessis d'escollir algun lloc a l'estranger, on aniries a raure?
Podria viure...
Buscar, oi?
Sí, podeu venir-me a buscar. Aquí a la vora, al sud-oest de França, a Aquitània, és un lloc que conec bastant perquè tinc família i m'hi trobareu. Podria anar a viure a Itàlia, també és un altre país on m'hi sento com a casa. I aleshores, si hagués de fer un canvi ja definitiu, Austràlia.
Una mica lluny.
Bastant lluny. Bastant lluny.
Escolta, i què et porta aleshores el teu interès, diguem així, per la política? O no es pot parlar d'interès, pròpiament dit?
Tornem a la curiositat. I hi ha una paraula que s'està perdent. Sovint es fa servir la paraula compromís. Perdona que sigui tan tiquis-miquis amb les paraules. Suposo que ser filòleg té aquestes sí, deformacions. Sí. Sovint es parla de compromís. A mi m'agrada més la paraula implicació. Compromís vol dir jo m'implico fins aquí. Vol dir, jo em comprometo això, 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 això i això. I prou. La implicació per mi vol dir realment ficar-se de peus a la galleda i...
I el que passi.
Sí. Si dius que sí, dius que sí. No, 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 jo això no mentre el contracte... Jo no funciono així.
O sigui, tu, si parlem de la política o de les teves conviccions polítiques, seria democràcia, llibertat, tot això és per tu implicació personal.
Sí, 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 perquè, a veure, tot és política i tothom ens hauria d'implicar amb la política, tots.
Tu estàs avui aquí perquè, esclar, fa 2 anys a mi m'han dit, diu, mira, el Roger va estar fent el recompte, diguem així, de les butlletes, de les votacions. I no comentarem més, perquè no es tracta d'arribar amb el tema de dir què va... Però com vas viure tu aquell fet? I com el vius ara després de 2 anys?
Jo recordo dies de molt de neguit. Recordo els dies previs, això, hi havia un neguit, però alhora hi havia una... Es podia mastegar a l'ambient. Hi havia una il·lusió. Hi havia un poble en marxa. Hi havia incertesa, però alhora també hi havia moltes ganes. Hi havia moltes ganes. I la gent no sabia ben bé què passaria. No sabia com anirien les coses. Però hi havia aquesta voluntat de superar els obstacles i els inconvenients que anaven sortint. Jo d'aquells dies recordo això, recordo la paraula implicació, la paraula... Ja ho sé que això, dic, no entraria al contracte, però ho faig igualment. Recordo gent movent-se, recordo gent buscant solucions, recordo... No sé, i la gent, fins i tot la gent que no es coneixia, no sé, gent que es va descobrir fins i tot a si mateixa. Va descobrir els altres, va descobrir la gent del seu poble, però es va descobrir sobretot a si mateixa.
Però han passat 2 anys. Mm? Aquests sentiments que tu expresses són els mateixos?
Jo penso que a nivell de conviccions la gent està més convençuda que mai. La gent aquell dia va veure coses que van marcar un abans i un després. Va veure i va viure. I no sé de ningú, ni crec que ningú hagi modificat les seves creences polítiques. Diguem, ningú, parlant clar, ningú ha deixat de ser independentista perquè hagin posat gent a la presó. És aviat el contrari. Jo penso que, malgrat que els partits ara mateix no estiguin seguint el ritme de la gent està allà i és una cosa latent i que en qualsevol moment es pot tornar a despertar.
Escoltem la cadena de Fleetwood Mac. La cadena té a veure amb l'1 d'octubre?
I tant. I tant que té a veure amb l'1 d'octubre. És una cançó que m'agrada molt i que no és casualitat que l'hagi portat un dia com avui. La cadena és... la letra d'aquesta cançó ho explica també. A més, era una gent que en aquells moments, un grup que hi havia dues parelles, s'estaven separant. Però bueno, ells deien que la cadena que ens manté units és la feina, la música, malgrat que nosaltres no ens aguantem. La cadena és la gent que viu envoltada de gent a qui no suporta, la gent que viu aguantant una parella que no suporta, la gent que viu aguantant una feina que no suporta, la gent que viu aguantant un estat que no suporta. Estem envoltats de cadenes. I el més trist és que molta gent no n'és ni mig conscient.
A la política tot s'hi va?
És una opinió...
Pregunto. teva opinió.
No s'hi hauria de valdre. Malauradament s'hi val tot, sí. Estic veient que malauradament s'hi val tot, sí. I no hauria de ser així.
S'hi val tot per guanyar unes eleccions, per exemple.
I tant. Tot vol dir tot. Tot vol dir mentir, difamar, ficar gent a la presó per guanyar eleccions, enviar-los a l'exili per guanyar eleccions. És autènticament una... Sí, és un... Em costaria trobar un moment històric amb el qual comparar-ho, això, perquè és que no... És un tot s'hi val, és un tot s'hi val, i a més, és clar, si a dia d'avui tens tota la premsa i tot el, diguem, tots els ressorts de poder a favor teu, és clar, és fins i tot relativament senzill fer-ho, no? I hi ha una sèrie de gent que sembla que ja li sembla bé que això sigui així.
Jo ara et faré unes preguntes-respostes. Vinga. Que hauries de ser molt ràpid. Vinga. Eh? I breu. És a dir, és la teva opinió sobre, per exemple, sobre les persones. Una mica ja m'ho has dit, però pots abreujar-ho amb un parell de paraules? Com som les persones?
Polièdriques, tenim tots el nostre costat bo i el nostre costat dolent.
El poble castellà del Vallès?
S'ha de despertar. El veig una mica endormiscat.
El país?
Un immens potencial de futur.
La política?
Un mal necessari.
La religió?
Jo prefereixo parlar de fe que de religió. La religió és tot massa pautat. La fe... S'ha de tenir fe. I planyo la gent que no en tingui.
El món?
Un camí d'evolució.
L'amor?
Gairebé tot.
La mort?
Un alliberament.
La felicitat?
Una decisió que es pren. Un decideix ser feliç. L'actitud.
El voluntariat?
Imprescindible.
Si tinguessis diners?
Intentar millorar tot el meu entorn.
A qui escriuries una carta?
Personatge històric? Segurament a Bach.
Un poema?
I dic a Bach perquè a Shakespeare em faria cosa d'escriure-li qualsevol cosa, que sempre quedaria molt malament. Un poema? Pot ser un sonet de Shakespeare, pot ser Pere IV, pot ser Wilfred Owen, depèn del moment.
Un poble admirat que no sigui castellà?
L'Estany.
Una vivència?
La mort del meu germà.
Un plat de cuina?
Lasanya.
Com t'agradaria ser recordat?
Que ha valgut la pena compartir vivències amb el Roger.
Doncs fins aquí l'estil d'en Roger García Llopart, el nostre estil d'aquest vespre. Bona nit i fins un altre dimarts.